És un home de gran experiència, gran exemple de periodisme viatjat, modern, curiós, testimoni directe dels moments més importants de la història recent, gran exemple de periodista culte, si ell em permet, amè, que combina l'anecdotari amb la definició dels grans conceptes. Si ell em permet, també li diré que és un home savi, és també un gran pou de història. En fi, parlar amb ell és un gran plaer i escoltar-lo encara més.
Un per dos, amb Ramon Muntaner i Ferran Mascarell.
I avui, en aquests diàlegs, en aquesta conversa, amb un personatge, teníem ganes de que vingués per poder conversar una estona amb ell, que es diu, ell ens ho dirà.
Carles Sentís Enfruns.
Què tal, com estem?
Molt bé.
Molt contents que estiguis aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Bé, nosaltres hem dit que aquest gran personatge, aquest gran periodista, hem dit home, periodista viatjat, culte, savi, hem dit periodista, però no sé com s'autodefineix Carles Sentís a si mateix.
Justament jo crec que periodista, essencialment, perquè així vaig començar i així estic acabant. De manera que a tot el llarg de la vida he fet altres coses, però mai allunyades del periodisme i sumat molt més periodisme que altra cosa.
Perquè d'altra banda tu ets llicenciat en dret.
I tinc les assignatures del doctorat i em falta la tesis només. De manera que qualsevol dia faré la tesis i em doctoraré.
Sobre què la faries, la tesis, en aquest moment?
Home, jo la tenia feta de, pràcticament amb el procés de Nuremberg sobre el Tribunal Internacional de la Haia, que justament està mancant enormement, com s'ha vist darrerament amb els fets de Bòsnia, i això donaria peu a fer una tesi sobre el que el procés de Nuremberg va voler instaurar en el món jurídic internacional i que no ha pogut ser. Doncs això seria la tesi.
Doncs apa, animat.
Estaria d'actualitat, és veritat. És veritat. Sí. Procés de Nuremberg, que va ser una de les primeres raons per les que Carles Sentís va fer-se famós, diguem-ho així, reconegut, si més no, en el món del periodisme, perquè ell va practicar des de molt aviat allò que en podríem dir el periodisme de presència, anant als llocs on les notícies o els fets més importants s'estaven produint, no?
Jo he cregut sempre que era això. Altrament, també és una altra mena de periodisme molt respectable, que se'n diu el de taula, però jo no he practicat mai el periodisme de taula, sinó justament el del carrer, o el de fora, el de viatjar, ja molt començaments. De manera que ja hi havia, per exemple, el Cosío, el José María Cosío, que em deia a Madrid, tu, per escriure algo, te tienes que ir por lo menos 1000 kilómetros lejos, com si no pogués escriure de res de prop.
Corresponsal de guerra, d'altra banda. Què vol dir ser corresponsal de guerra?
Vol dir estar adscrit a un exèrcit, al seu estat major, i per tant seguir els esdeveniments guerrers d'una manera, no vol pas dir primera línia, però sí, doncs, donant tot el desenvolupament d'una acció militar. I jo vaig ser de l'exèrcit del De Gaulle, és a dir, doncs, de la República Provisional que es va instaurar a l'Àfrica, primer al Congo, De Gaulle, i després al G, fins al desembarc a França.
En termes d'ara, quina seria la, el lloc, quin seria el lloc on a Carles Sentís sempre li fa una mica de pessigolla no ser en aquest moment?
No, realment, no és que tingui tanta pruja per anar ara als aquests llocs i els altres. Em complau, en tot cas, haver estat ja abans a llocs que ara la gent descobreix. Per exemple, darrerament, uns quants periodistes han pogut entrar a Sierra Leona. I aleshores s'ha descobert què passa a Sierra Leona. Però ja no se'n torna a parlar més, perquè un dels periodistes va ser raptat. I llavors en va parlar moltíssim, dient, han raptat un periodista, etc. I no se'n parla més, perquè van sortir. No se'n parla perquè no hi ha periodistes que hi puguin estar. Però jo hi vaig ser en el moment en què encara no hi havia una guerra civil desenvolupada. I en tinc uns records que, per tant, quan llegeixo els diaris, em reviu la meva experiència.
Després tornarem a enganxar les coses aquestes de la teva pròpia trajectòria, però en tot cas, ara, en aquests moments, què és el que Carles Sentís està fent?
No, jo faig dos articles a la setmana, per no dir tres, dos mínim, el dissabte a La Vanguardia i el diumenge a l'Avui, d'una manera molt regular, a part d'altres coses, col·laboracions així aïllades. Però sóc president de la Fundació del Centre Internacional de Premsa de Barcelona, que és una fundació que jo crec que era necessària perquè la ciutat de Barcelona, o la capital, capital de Catalunya, no té una presència periodística com ho gaudeixen les ciutats que són capitals d'estats, per petits que siguin, perquè tenen uns corresponsals permanents, unes agències, i aquí no teníem res. Gràcies a la nostra creació van venir l'agència France Press, la Reuters, i van venir algun altre corresponsal, perquè no en teníem. Ho feien tot des de Madrid. Aleshores, esclar, també es pot fer, també, però no és el mateix. No és el mateix el que es veu des de Barcelona com es veu des de Madrid. Si són determinats temes, doncs no es veu de segona mà. I de segona mà no és el mateix que de primera. I aleshores, doncs, aquest centre ha tingut l'interès de facilitar la vinguda, l'estància, el treball de periodistes estrangers i també d'altres llocs d'Espanya que tenen aquí un peu, i d'altres llocs de Catalunya i d'Espanya, de Tarragona, d'altres llocs. De manera que això mancava aquí i s'ha fet gràcies al Col·legi de Periodistes, però també un patronat en què hi ha l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat, la Càmera de Comerç i el portaveu de Madrid.
Tot això es va fundar molt amb l'impuls que la ciutat va rebre a l'entorn dels Jocs i després, gràcies a l'esforç d'uns quants periodistes i tu com a president heu aconseguit que això es mantingui. No sé, a un periodista si li agrada gaire que li preguntin sobre si mateix.
Bé, nosaltres escrivim sempre de nosaltres mateixos, de manera que, en tot cas, l'estil de periodisme que jo practico és molt subjectiu, perquè hi ha un altre periodisme de tipus anglosaxó que practica, per exemple, bastant aquí al país i que potser està una mica de moda, que és impersonal, que s'han d'escriure les coses no pas per un mateix, sinó que es veuen pluralment. I els corresponsals diuen: el país li preguntó, i li ha preguntat ell, no el país, el país... I coses així, no? És un estil anglosaxó. Jo sóc més de l'escola llatina, en què el periodista és ell que ho veu. Els italians, els francesos i els espanyols o catalans sempre han estat així. És a dir, no s'imagina un pas en ample parlant de Copenhagen, per exemple, en les coses vistes o cartes de lluny, parlant impersonalment. Em parlava personalíssimament.
Carles Sentís, quan va decidir que seria definitivament periodista?
Bé, un s'hi troba amb això. S'hi troba, perquè quan vaig començar a anar a un diari, La Publicitat, concretament, va ser per fer la secció universitària. I la feia un que es deia Josep Maria Lladó i Figueres, un gran amic que fa poc es va morir i que ha deixat un gran record. I em va dir: mira, jo me'n vaig a Madrid i queda vacant, per tant, això jo crec que tu te'n podries encarregar, vés a veure'ls i tal. I en efecte, em van donar aquesta... mentre estava estudiant, naturalment. I aleshores... un dia el cap de redacció em va dir: escolta, per què no fas alguna cosa més que això de la universitat, que sempre parles només de la universitat? Per què no fas això, de veritat? I em va anar animant a fer coses. I aleshores vaig col·laborar a La Mirador, que era un setmanari del grup d'Acció Catalana. Insuperable, no s'ha fet mai una cosa semblant. No s'ha fet tampoc perquè les circumstàncies externes no, potser no han estat mai les mateixes com aleshores. El cas és que El Mirador ha deixat un record d'un setmanari no superat.
Per tant, Carles Sentís s'hi va trobar fent periodisme, no, malgrat estudiar dret, mai havia pensat que acabaria fent una altra cosa diferent de la que finalment ha fet.